Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 17 de setembre de 2023. Va, que fa mitja hora que ha sortit el sol ja per Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins poc després de les 8 del vespre al canal, altra punta de Catalunya. Un diumenge que, pel que fa, el temps ha de ser càlid, ha de ser d'estiu, amb temperatures que, de fet, han de tocar sostre del cap de setmana, al migdia, però que anticipen i s'avancen a una nova entrada de pluges al país. Tranquils, que no serà com divendres. Però sí que aquesta tarda, vespre, aniran arrencant cap al Pirineu i Lleida, i de matinada s'ampliaran. Pot haver-hi pluges per tot arreu, cap lloc en concret, sense aquella intensitat, efectivament, però pot anar regant el conjunt del país, insistim, sobretot a la matinada. Un diumenge que ens arriba després d'una nit de dissabte molt agraïda, plaent, fins i tot pels culers. Aquesta nit passada, que ha estat tot just el segon partit de Lliga del Barça a Montjuïc, i ha estat una entrada d'aire fresc. De seguida us ho repassem, després de 15 dies d'anar a jugar. Un 5-0 rodó contra el Betis. És un marcador que, a més, feia temps que no es veia. Va marcar Lewandowski, va ser titular en partidàs i també amb gol Joao Félix, la nova incorporació. També va estar esplèndid i també va golejar l'altre fitxatge, Joao Cancelo, i Ferran Torres va confirmar que segueix en ratxa. Va marcar el primer gol del Barça de falta directa des de Leo Messi. O sigui, ahir es va trencar una ratxa de 2 anys i 4 mesos sense gols de falta. L'últim l'havia fet Messi al maig de 2021, una autèntica bestiesa. I un ambient, per cert, a Montjuïc, molt bo, malgrat els dubtes que ha generat durant mesos els accessos a l'estadi. De fet, ahir, veient la quantitat d'aficionats bètics que pujaven cap a la muntanya, va semblar que potser teníem un Eintracht de Frankfurt 2, però no va ser així. Molt bona entrada al camp del Barça, en aquest cas a Montjuïc. Avui farem tertúlia esportiva a 11:15 per analitzar el que va passar ahir, que és una entrada d'autoestima, sens dubte, en una setmana que serveix també de prolegomen perquè torni a la Champions, a Camp Barça, el dimarts de la setmana que ve, i això ja canvia moltes coses. Un diumenge, en tot cas, però que mentrestant el que marca el ritme del debat és el polític a Catalunya. De seguida us ho posem sobre la taula, però a 48 hores perquè es debati l'oficialitat del català a les institucions europees, la votació que haurien d'aprovar tots els estats membres ara mateix penja d'un fil. I en aquest context ahir sentíem tant els líders de Junts per Catalunya com d'Esquerra pressionant Pedro Sánchez per aquest aspecte, però sobretot per la llei d'amnistia. Avui hi ha l'altra banda del debat. Mentre el pinyol socialista de Pedro Sánchez guarda silenci, avui han sortit dos ministres del seu govern, tots dos de l'entorn de Sumar i de Podem, i que parlen sobre l'amnistia. Una, la veu més significativa, Yolanda Díaz, aquest matí a La Vanguardia, la vicepresidenta espanyola, que reclama que l'independentisme cedeixi també i ho centralitza en la unilateralitat. No hi cap la unilateralitat, diu, dins d'un acord històric. I també parla de l'amnistia Joan Subirats, ministre d'Universitats, que veu difícil que s'aprovi la futura llei abans del debat d'investidura de Sánchez, que és el que reclama l'independentisme. En tot cas, més enllà de les declaracions, el que sí que és cert és que s'estrenyen posicions en una negociació entre l'independentisme, l'entorn de Sumar i Podem i la Moncloa, que es manté lluny dels focus inalterat. Més enllà de la retòrica, dels crits i de les paraules, la maquinària d'uns i altres està treballant per l'acord. Sempre sense descartar, com diu Carlos Cué avui al diari El País, que tornin a haver-hi eleccions a Espanya. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de l'advertència a Junts i Esquerra que fa avui la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz en una entrevista a La Vanguardia. Alerta que l'amnistia només pot sortir d'un pacte sense unilateralitat. Mentrestant, al diari Ara, el ministre d'Universitat, Joan Subirats, avisa que és difícil que la llei d'amnistia estigui llesta abans que s'acabi el termini per una investidura.
L'altre tema clau a les negociacions és l'oficialitat del català a Europa. A 48 hores per la cimera dins la Unió Europea, els contactes del govern espanyol amb els 27 s'han anat intensificant, però la incògnita és què passa dimarts, segons han explicat fonts diplomàtiques. A RAC1, la votació sobre l'entrada del català a Europa penja d'un fil per la manca de consens.
I també estem pendents de la crisi migratòria a Lampedusa. Aquest matí a terra a l'illa italiana, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, convidada per Giorgia Meloni, que reclama una intervenció immediata, això després que en només 3 dies hi hagin arribat 10.000 persones.
També pendents de la mobilitat a Barcelona, que es pot complicar aquest matí per la cursa de la Mercè. Des d'ara, de fet la cursa comença a 2:15, fins les 3 de la tarda quedaran tallades algunes de les artèries principals, com la Gran Via entre la plaça Espanya i Tetuan, l'avinguda Paral·lel o el passeig de Sant Joan. Tema B recomana agafar el metro mentre duri la prova.
I Woody Allen preestrena aquesta tarda a Barcelona amb entrades exaurides la seva nova pel·lícula Golpe de Suerte, que es podrà veure als cinemes el 29 de setembre. Ho fa aprofitant que és a la ciutat per tocar amb la seva banda de jazz. Serà demà i demà passat al Teatre Tívoli.
Esports, el Barça és líder provisional de la Lliga després de golejar el Betis a Montjuïc 5-0 amb gols de Joao Félix, Lewandowski, Ferran, Rafinha i Cancelo. Els blaugrana tenen un punt més que el Real Madrid, que jugarà aquest vespre al Bernabéu contra la Real Societat a les 9. L'Espanyol es posarà líder de segona si guanya aquesta tarda l'Aldenc a 6:45 de Cornellà, i el Barça de bàsquet va quedar fora de la final de la Supercopa al perdre contra el Real Madrid a semifinals per 80-90.
I el temps, ens llevem amb temperatures més altes que no pas ahir a la mateixa hora, i avui la calor tocarà sostre amb ambient massa estiuent per l'època. Dia de força calma en general, però amb canvis a la tarda amb alguns ruixats a punts del Pirineu de Lleida, Ponent i al voltant dels ports. Tot plegat serà el preludi d'un front que ens creuarà la matinada de dilluns i que deixarà xàfecs a diverses comarques.
Ara són les 8:07. I el que us dèiem, en setmanes clau per la negociació de la investidura de Pedro Sánchez, avui mou fitxa Yolanda Díaz, la vicepresidenta espanyola, avisant a l'independentisme des de La Vanguardia que també haurà de fer sessions. I és que ahir vam poder sentir tant des d'Esquerra Republicana com de Junts per Catalunya la versió més abrandada dels discursos de l'independentisme, avisant a Pedro Sánchez de la pressió per mirar d'aprovar la llei d'amnistia abans de la investidura. Doncs bé, avui apareix Yolanda Díaz avisant també a Junts i a Esquerra Republicana que hauran de fer sessions. En concret, parla des de La Vanguardia en una entrevista aquest matí d'un punt crucial que Junts i Esquerra han de deixar, diu, fora de la negociació, que és la via unilateral. Ho diu així:
no és una llei d'amnistia, acaba en una llei orgànica d'amnistia, però li antecede un acuerdo que és social. Cuando digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo, y es político. Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna.
No cabe unilateralidad alguna. No és una paraula a l'atzar la que fa servir Yolanda Díaz des de La Vanguardia, advertint als independentistes que aquesta sessió l'hauran de fer. De fet, en aquesta entrevista, Yolanda Díaz diu que Carles Puigdemont és conscient que tothom ha de fer concessions. La vicepresidenta espanyola argumenta que després de reunir-se a Brussel·les, quan Puigdemont va parlar de compromís històric, ja sabia que això implica renúncies de totes dues parts. De fet, ve a apuntar Yolanda Díaz que el fet mateix que Junts estigui negociant implica també, en certa manera, una renúncia a la unilateralitat. Díaz diu que la llei d'amnistia ha de servir per superar el conflicte polític obert, i per això diferencia aquesta futura llei de la situació que es va viure en l'amnistia de l'any 77 durant el debat constituent de la transició, i diu que les crítiques de Felipe González i la comparativa amb la llei d'amnistia espanyola de fa 45 anys no tenen ni cap ni peus. Argumenta que llavors es va fer per canviar de règim polític, però que no és l'única forma d'amnistia que es pot produir. Aquesta idea que avui trasllada la vicepresidenta espanyola a La Vanguardia la idea de que perquè hi hagi llei d'amnistia els independentistes també han d'abandonar la unilateralitat. També en parlen diversos analistes dels diaris, van en la mateixa línia. Lola García, La Vanguardia, diu que la renúncia a la unilateralitat és el gran escull de la negociació. Mostra dubtes que es puguin trobar el punt intermig que satisfaci tant Moncloa com Junts i Esquerra. En canvi, Carlos Cué, El País, fa una anàlisi, podríem dir més optimista, diu que Puigdemont ja sap que farà descarrilar la negociació si va en aquesta línia i s'atreveix a pronunciar frases com ho tornarem a fer. Yolanda Díaz no és l'única que en parla avui als mitjans sobre la llei d'amnistia. En paral·lel, el ministre també d'Universitats de Podem, o proposat per Podem, Joan Subirats, avisa el diari Ara que creu que és complicat que la llei d'amnistia estigui llesta abans que acabi el termini per la investidura de Sánchez. És a dir, que el compromís per part de Moncloa hi pot ser, però que l'aprovació com a tal, com a condició prèvia, pot no ser físicament possible. Subirats, per cert, que també diu que veu bé que els policies espanyols encausats per les càrregues de l'1 d'octubre també en formin part.
Jo penso que el que s'ha d'intentar és incorporar tots els elements que formen part del conflicte, no? Per totes les bandes, no? I per tant jo crec que això ha de formar part de la negociació. Però penso que tindria tot el sentit.
Això diu Joan Subirats, tot plegat, com dèiem, mentre els partits independentistes continuen collant Pedro Sánchez perquè premi l'accelerador amb la llei d'amnistia. Avui que és interessant llegir què n'opina qui va ser president de la Generalitat, Artur Mas, sobre l'oportunitat de negociació que s'ha obert. Diu que Esquerra i Junts no han de buscar la repetició d'eleccions a Espanya, però que tampoc li han de tenir por si no aconsegueixen una sortida digna per Catalunya. I aquí situa com a casella de sortida de l'amnistia, a parer de l'expresident de la Generalitat, la sensació que si s'aprovés una llei d'amnistia seria com tornar l'any 2012, un reconeixement que la pressió judicial i policial que ha rebut l'independentisme en tot aquest temps no era necessària. Mas també avisa als partits que la missió dels sobiranistes no és aturar la dreta per salvar l'esquerra, sinó seguir el camí cap a la llibertat sense ser conscients, això sí, que hores d'ara no es donen les condicions per arribar-hi i que cal gestionar aquest moment. Missatge no menor, després que ahir Junts i Esquerra posessin tota la carn a la graella, especialment els de Puigdemont, exhibint posicions maximalistes. La plana major del partit va fer pinya al Consell Nacional, va reclamar que l'amnistia arribi abans de la concessió dels seus vots per investir Sánchez, i la portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras, ja avisava el PSOE que s'ha de prendre els seus avisos seriosament.
No afluixarem, no ens tremolen les cames, tampoc rebaixarem demandes com sembla que fan alguns. I que no es pensin que el temps els arreglarà els problemes com feia Rajoy, perquè es poden endur sorpreses. I això va pel català i també va per l'amnistia.
Amb un to menys contundent, però també en posicions importants, Esquerra repetia ahir que amb l'amnistia no n'hi ha prou i que cal abordar també l'autodeterminació. La secretària general dels Republicans, Marta Rovira, ho explicava dient que la llei d'amnistia ja la donen per feta.
I per nosaltres era imprescindible tenir el compromís ferm i signat del Partit Socialista i de Sumar de posar fi a la repressió política, i Esquerra Republicana aquí hi entén, inclosa, assumida i dona per descomptada una llei d'amnistia que només falta acabar de concretar.
Tot plegat mentre hi ha un silenci significatiu, que és el de Pedro Sánchez i la cúpula del PSOE. Insistim, els dos ministres que han parlat, Yolanda Díaz i Joan Subirats, no són socialistes, no són ni tan sols proposats per l'entorn socialista, sinó per Podem i Sumar. Doncs bé, la cúpula del PSOE no n'ha parlat tampoc en les últimes hores. Ahir l'únic que va de boca va ser el PSC per via de Salvador Illa, el seu líder. No va anar massa més enllà, va demanar i va receptar negociació discreta.
Un respecte també pels temps, i també un respecte per tots els ciutadans, amb un llenguatge serè, tranquil. És temps de prudència, és temps de treball pacient, és temps de treball discret i és temps de constitució, de treballar en el marc de la constitució, sense sortir del marc de la constitució.
Així ho deia Salvador Illa. Des de la distància d'haver-se quedat sense representació a les eleccions espanyoles, també va sortir ahir la CUP mirant-s'ho tot plegat amb escepticisme, però demanant a Junts i Esquerra que no s'oblidin de negociar també l'autodeterminació en les converses per la investidura de Sánchez. També alerten els copaires que l'escenari actual podria derivar en un enfortiment de l'Estat. Però d'aquesta investidura de Pedro Sánchez ahir va haver-hi una sorprenent exigència amb la qual es va despenjar Unides Podem. No Sumar, sinó Unides Podem, una de les parts del, en fi, de la candidatura de Yolanda Díaz. Va reclamar ahir la continuïtat o el retorn d'Irene Montero després de la conformació del govern, com a ministre d'Igualtat. Línia vermella per Unides Podem, que se suma a les pressions cap al PSOE per l'amnistia, l'autodeterminació i l'oficialitat del català a la Unió Europea. I també demanen que el salari mínim professional se situï, Nil Santmartí, als 1.500 euros. I a més que es congelin els contractes de lloguer.
Sí, són totes les exigències que ha fixat Podem per fer Pedro Sánchez president, per sorpresa. És el que van dir ahir en un acte d'inici de curs. A Madrid, la secretària general, Jone Belarra, diu que els diputats del seu partit, que recordem, ara formen part, són part del grup de Sumar, aquests no l'investiran si no compleixen tot això.
Para llevar adelante las transformaciones feministas hace falta valentía y hace falta capacidad de plantarse. Por eso pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad.
I sense els diputats de Podem que formen part de Sumar, tampoc hi hauria aritmètica cap suma possible per investir Pedro Sánchez. Tot plegat, en aquest acte a Madrid en què Podem tenia la data marcada, de fet, per traçar un nou full de ruta i marcar els objectius durant la legislatura, finalment els que presenta principalment aquests, Belarra va dir que el feminisme també n'ha de ser el motor i va instar Pedro Sánchez a desbloquejar la renovació del poder judicial.
En el dia que avui un dels protagonistes serà Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, té un míting aquest migdia a Santiago de Compostela en què s'espera que torni a carregar contra una eventual llei d'amnistia i les sessions de Sánchez a l'independentisme. Tot i així, en aquestes últimes hores ha fet un viratge en el discurs per dirigir el focus d'atenció cap a la seva pròpia investidura i no tant a les crítiques de Sánchez. Recordeu que la investidura és d'aquí uns 10 dies. Feijóo no tira la tovallola després que l'acusessin de derrotista fins i tot entre les pròpies files i busca suports en el món econòmic i la societat civil. La ronda de contactes comença, Judit Vila, demà mateix.
Dilluns es reunirà amb el president de la COE, Antonio Garamendi, i a partir del dimarts es trobarà amb els secretaris generals de la UGT, Pepe Álvarez, i de Comissions Obreres, Unai Sordo. Segons fons del PP, Feijóo els exposarà el seu programa i els advertirà que els socialistes estan disposats a negociar la unitat d'Espanya només per assegurar-se 4 anys més al poder. El líder popular acusa Pedro Sánchez de centrar-se en la plurinacionalitat de l'Estat mentre deixa de banda els problemes quotidians de la ciutadania. Després d'aquesta ronda de contactes, l'agenda setmanal de Feijóo culminarà diumenge vinent amb l'acte a Madrid en contra d'una llei d'amnistia.
I mentrestant, l'acostament de Feijóo a entitats de la societat civil es plasmarà també en la seva presència a la manifestació de Barcelona el dia 8 d'octubre contra l'amnistia, protesta que ha convocat Societat Civil Catalana i en què prèviament ja havia confirmat l'assistència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Alberto Núñez Feijóo deia ahir en una entrevista a La Voz de Galicia que ell també vol participar a la marxa si la seva agenda, això sí, no li ho impedeix. 8:17 i al voltant de les negociacions per la conformació del nou govern d'Espanya, l'altre tema clau és la investidura és el català a Europa. La situació s'està complicant per minuts. Dimarts, d'aquí a 48 hores, aquesta oficialitat del català s'havia de portar a votació a la cimera de ministres d'assumptes europeus, però cada cop sembla més clar que això podria no ser així. Ara mateix la votació penja d'un fil, tot plegat per la falta de consens entre els 27 membres de la Unió Europea que han d'aprovar per unanimitat aquesta entrada, ja no només del català, sinó també del basc i del gallec. Si no hi hagués un acord abans de dimarts, es podria optar encara per ajornar la votació i tirar, per tant, la pilota endavant. Corresponsal de RACU a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Fonts diplomàtiques espanyoles han assegurat a RAC1 que 2 dies de la cimera tots els escenaris continuen damunt la taula i més després de l'oferiment d'ahir del govern espanyol d'assumir els costos econòmics que tindria l'oficialitat del català, basc i gallec. Per tant, encara es treballa amb l'opció que la proposta es pugui votar, tot i que moltes capitals veuen massa ambiciós fer-ho aquest dimarts. Entre els països que més s'hi han posat de cara hi hauria Irlanda, la República Txeca i Portugal. Entre els més durs, els que han expressat més dubtes i demanen informació sobre el cost econòmic i l'encaix jurídic de la proposta, i els 3 països nòrdics, Suècia, Finlàndia i Dinamarca. I en un tercer gran gruix de països, que també volen esperar les explicacions del govern espanyol per fixar una posició, hi hauria França, Itàlia, Alemanya o els Països Baixos, però en el seu cas sí que es mostren més oberts a discutir-ho en profunditat.
Gràcies, Lluís. De fet, avui al diari El País, Carlos Cué dona per fet que dimarts no hi haurà votació, precisament pels dubtes d'aquests països. Cué diu que en l'acord que va pactar amb Junts, el PSOE es comprometia a impulsar la iniciativa a Europa, i això, diu, El País, és el que es farà dimarts. També en aquesta línia, Beatriz Navarro diu a La Vanguardia que a la cimera no s'intentarà l'adopció de res, ni es votarà res. L'expectativa, escriu Navarro, és passar el tema a un grup de treball, sol·licitar llavors un informe dels serveis jurídics, és a dir, que la iniciativa comenci a caminar, però amb el temps propi de les discussions europees que van per llarg. Si és així, es podria votar a l'entrada del català a Europa ja no dimarts, sinó en el pròxim Consell d'Assumptes Generals, que és el 24 d'octubre, o fins i tot el següent, el 15 de novembre, que són tots dos abans de la investidura de Pedro Sánchez. En aquest context, però, la Generalitat ja ha començat també a rebaixar expectatives. En una entrevista que avui publica El Periódico, la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, ja treu ferro a la data concreta de l'aprovació, però demana al govern espanyol que no s'adormi.
Qui ha posat la proposta davant del Consell és a qui li correspon i a qui li estem, no?, demanant i exigint que faci el màxim perquè s'aprovi i perquè tiri endavant. Per tant, nosaltres mantenim aquesta exigència màxima al govern espanyol perquè faci, no?, tots els passos necessaris.
I des de Junts, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, li recordava ahir al PSOE que s'hi juguen les garrofes amb el futur del català a les institucions europees.
Ara Catalunya comença a cobrar i cobra per avançat. Nosaltres no fem res a canvi de nada. I mentre depengui de nosaltres, Catalunya estarà al centre de tot, sense renúncies i amb tota la fermesa.
I paral·lelament, la pressió de la societat civil perquè l'oficialitat del català tiri endavant a Europa també va en augment. L'últim ha estat Pep Guardiola, qui s'ha sumat a la campanya Say Yes de Plataforma per la Llengua, apel·lant a diversos líders europeus perquè hi votin a favor.
The message to the Prime Minister of the Sweden, Mr. Ulf Kristersson. The Spanish government has requested to the European Union to accept Catalan as an official language of the EU, together with the other 24 European languages that are already official.
En un vídeo difós a les xarxes socials, en anglès, l'entrenador del Manchester City li llança aquest missatge directe al primer ministre suec. Recordeu que Suècia és un dels països que hi estan posant més problemes a l'oficialitat del català. Guardiola li reclama al primer ministre suec que la votació, si es produeix de dimarts, al país nòrdic no veti el reconeixement del català. Li recorda que té 10 milions de parlants a tot el món, que per cert són els mateixos, o pràcticament els mateixos, que té el suec. Tot i això, l'entitat comença a tenir coll avall que és complicat aconseguir la unanimitat dels 27. El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, però no llença la tovallola i diu que si s'encallés la proposta s'hauria de tornar a votar més endavant. Declaracions a RAC1.
El mes que ve tornen a tenir una reunió i nosaltres sempre hem insistit que és feina de l'estat espanyol dur a les reunions tot ben negociat amb els altres estats, perquè com ha passat en totes les ocasions anteriors, el que arriba al Consell de la Unió Europea s'aprovi.
Això pel que fa a l'oficialitat del català a Europa. Però una altra condició sobre la llengua que va posar l'independentisme per una possible investidura, sabeu que és l'ús del català al Congrés. Mesura que ja es podrà veure en el ple de dimarts que ve, al Congrés, en què es podran fer servir ja les llengües oficials en d'altres zones de l'Estat. Ara bé, Esquerra Republicana vol anar més enllà al Consell Nacional del Partit. Els republicans van demanar als seus diputats a Madrid que parlin sempre en català al Congrés. Sempre. Això per part d'Esquerra Republicana. Petició que ja va trobar oposició per part de l'exdiputat Joan Tardà, que va estar moltíssims anys a Madrid i, de fet, va ser expulsat diverses ocasions del Congrés per parlar en català. Doncs ahir Tardà deia a Twitter que és un error deixar de fer discursos independentistes en castellà. En tot cas, qui descarta que els seus diputats facin servir el català, el gallec o el basc és, òbviament, el PP. La seva portaveu parlamentària, Cuca Gamarra, reconeixia ahir que el reglament de la cambra es pot reformar, però critica que es faci sense consens.
Toda reforma del reglamento se ha buscado el mayor consenso posible e incluso la unanimidad de todos los grupos a la hora de llevarlo a cabo. Aquí volvemos a estar en una reforma express en apenas 48 horas, donde hay grupos, y en este caso los grupos, el grupo mayoritario, que no tiene derecho a decir nada.
Cuca Gamarra que va lamentar que a partir d'ara la ciutadania que no entengui les llengües cooficials ho tindrà molt complicat per seguir un ple. 7 minuts i 8:45 del matí. Encara pel que fa al català, atenció la polèmica que es va generar ahir amb Barbie, la pel·lícula. Amazon Prime va ser ahir el focus de diverses queixes d'usuaris per un error, perquè durant uns minuts els espectadors que van comprar o llogar la pel·lícula a tot Espanya per mirar-la a casa, quan posaven l'opció de sentir-la en castellà, l'àudio que sonava era aquest.
No sóc la Barbie aventura, sóc la Barbie estereotípica, la Barbie que et ve al cap quan algú diu, pensa en una Barbie. Sóc jo.
Se sentia en català. L'opció en castellà a tot Espanya se sentia en català. Va ser l'única llengua amb la que va haver aquest problema i la companyia ho va solucionar ràpidament, però tot i així, en fi, una pila de persones van criticar Amazon a les xarxes perquè no en tenien, que si posava castellà t'acabés sortint al català. Més enllà de l'error, Barbie, que per cert, una de les grans pel·lícules d'aquest estiu, de molt èxit, està disponible també en català a Amazon Prime per 13 euros el lloguer o la compra. Mentrestant, parlant del català, qui ha dit que potser pot utilitzar-lo en un entorn internacional és Triquell. Ahir va confessar al Via Lliure que no li faria res anar a Eurovisió. Va admetre que Televisió Espanyola l'ha trucat perquè es presenti al Benidorm Fest, que sabeu que és el festival que dona accés a Eurovisió, la possibilitat que Triquell acabi a Eurovisió, però va dir que només es planteja anar-hi si li deixen fer la seva i pot portar, per tant, una cançó en català.
O sigui, a mi em fan cantar, per exemple, jo trobaria molt postís, forçat i poc orgànic cantar en castellà. No perquè ho vagi ni millor ni pitjor que cantar en català, perquè jo m'espero bé en anglès i en català. Llavors, si em diuen que haig d'anar amb una bandera espanyola i cantar en castellà, doncs ho veig curiós, no? Veig que hauria de fer un treball molt exhaustiu per acceptar-ho.
Tot plegat mentre una de les webs més importants d'Eurofans a l'estat espanyol, Eurovision Spain, l'ha situat com a quart favorit amb la seva cançó Jugular per ser el representant de Televisió Espanyola a la pròxima Eurovisió del mes de maig, que es farà a Suècia, a Malmo. 5 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Minuts i dos quarts de nou del matí i ara toca la repassada de la repassada. La bona tarda, vespre, nit que van passar bona part dels seguidors del Barça.
La sentada d'Oriol Romeu, la rematada de Joao Félix a la primera, no, a veure la segona, dirigeix el porter, la rematada, gol! Gol! Joao Félix torna a deixar passar la pilota entre les cames per Lewandowski. Gol.
Gol.
Gol. Va cap a la pilota Ferran. Gol.
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 Gol. Lewandowski la posa per Rafinha. Rafinha a la frontal. El xoc. Gol.
Gol.
Cancelo encara Miranda, continua Cancelo, la bicicleta de Cancelo, el retall de Cancelo, ai, 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 gol!
I així fins a 5 vegades, 5 gols amb el Barça exhibint-se ahir contra el Betis a Montjuïc, 5-0. Partit rodó, perquè el Barça és el nou líder provisional de la Lliga, amb un punt més que el Real Madrid, que és veritat que juga aquest vespre contra la Real Societat, però vaja, amb bones notícies per tot arreu, bon ambient, amb la incorporació dels dos Joaos, que jugaven de titulars, Félix i Cancelo, que van liderar la millor versió del Barça, van golejar i van veure, efectivament, el millor Barça d'aquesta temporada. Marta Ramon, bon dia.
El públic s'ho va passar bé gràcies al joc col·lectiu de l'equip i sobretot a partir de la irrupció dels dos Joaos, titulars per primer cop i estrenant-se com a golejadors, en un 5-0 per creure que ara sí, el salt de qualitat de la plantilla és una realitat. Cancelo, des del carril dret, va exhibir-se omnipresent també al mig del camp i Joao Félix entenent el joc interior i les últimes passades per nodrir l'atac i ajudar Lewandowski. Xavi n'està encantat.
Els veig feliços, no? Els veig contents, els veig amb ganes d'ajudar l'equip, els veig on volen estar. Pels dos era un somni jugar al Barça i això s'ha d'aprofitar, no? Com a entrenador, com a staff, l'equip, jugant amb una alegria, doncs que han estat avui marcant diferències per l'equip, no? Han treballat per l'equip, crec que puja el nivell de l'equip en quant a tant un com l'altre. Crec que la qualitat individual és molt bona.
Tant l'un com l'altre van deixar clar que han vingut al Barça a reivindicar-se en una nit rodona per tots, més enllà de la maneta. Qui li havia de dir a Ferran Torres que trencaria el malestruc dels gols de falta més de 2 anys després?
Doncs així, va ser 2 anys esperant veure un gol de falta per part del Barça, i va ser Ferran Torres. És veritat que no de la millor forma possible, però vaja, valen igual. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
L'espectacle a la gespa, és veritat que va esperonar l'ambient a la graderia d'un estadi olímpic que ahir estava pràcticament ple.
Sí, del gol de Ferran Torres, deixa'm dir-te que en directe sí que va semblar un golaç, perquè va superar la barrera amb efecte pel cantó del pal on no hi ha el porter i per baix.
Sí, sí.
Però és que després ell va explicar que li havia sortit de xurro, que ell sí, volia sí. tirar-la per damunt
li de la volia barrera. Tirar-la per dalt, li va però sortir vaja, per baix, però vaja.
Si no ho hagués dit, era un autèntic golaç. Era el tercer partit del Barça a la nova casa provisional de Montjuïc per les obres de reforma del Camp Nou i el segon de competició oficial. Havia jugat el Barça al Lluís Companys, el Camp per contra del Tottenham i el partit de Lliga contra el Cádiz. Ahir contra el Betis es va veure ja un olímpic gairebé ple amb 45.055 espectadors, tenint en compte que n'hi caben 49.472, és el 91% de l'aforament ple al partit d'ahir. L'entrenador Xavi Hernández li va recordar, va dir, l'ambient del Camp Nou.
Lo del público ha sido extraordinario, yo creo. Me ha parecido al ambiente del Camp Nou. Y esto es espectacular, ¿no? Como han animado desde el principio a fin, que se enganche la gente, que haya ilusión, que nosotros podamos hacer este tipo de partidos para que ellos también disfruten. Bueno, hoy sale todo de cara y todo redondo.
Amb el 5-0 d'ahir, el Barça encadena 4 victòries consecutives abans de l'estrena a la Champions, que serà dimarts, també a Montjuïc contra l'Anvers belga.
Que el Barça acabi líder d'aquesta jornada de Lliga depèn, evidentment, del Real Madrid, que juga contra la Real Societat aquest vespre al Santiago Bernabéu.
Fins ara els blancs són els únics que han guanyat els 4 partits que han jugat a la Lliga. Carlo Ancelotti té per avui les baixes de Courtois, Militao i Vinícius. En canvi, recupera Dani Ceballos. L'italià va anunciar rotacions perquè dimecres el Madrid també té partit de Champions. És l'estrena també a casa contra l'Unión Berlín. El rival, la Real Societat, també juga a Champions. De fet, dimecres té un partidàs contra l'Inter. A la Lliga va desena i té la baixa pel partit d'avui al Bernabéu per lesió d'Andrés Silva.
Sobre encara el món esportiu, ahir va ser notícia també de nou la Lliga Femenina. Bona estrena després de la vaga dels equips catalans. Van guanyar tant el Barça com el Llevant les Planes. Mentre, en el cas del Barça, bona part de les seves futbolistes estan encara en la crisi de la selecció espanyola. Recordeu que divendres van anunciar fins a 39 futbolistes que no pensaven tornar a la selecció mentre no hi haguessin canvis a la federació. Divendres s'havia de fer la llista ja oficial pel partit ja de classificació pels Jocs Olímpics de París. No es va fer, ahir tampoc, i queden ja només 6 dies, 5, diria, pel partit contra Suècia, Quim.
Sí, 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 comptem avui diumenge, que tot just som a quarts de nou del matí. És un Suècia-Espanya que s'ha de jugar divendres a Göteborg, primera jornada de la Lliga de Nacions, una competició que, com bé dius, també serveix de classificació pels Jocs Olímpics de París. Ha de ser, a més, el partit de debut de Montse Tomé, la nova seleccionadora, a la banqueta d'Espanya. Ho explicàvem ahir, de moment l'asturiana no ha estat presentada, ho havia de fer divendres i donar convocatòria, tot plegat va quedar bloquejat per la plantada de 39 futbolistes, entre les quals hi ha totes les integrants de la selecció que va ser campiona del món aquest estiu, excepte dues, les madridistes Atenea del Castillo i Clàudia Zornoza. La situació continua bloquejada. Segons Marca, la Federació Espanyola treballa ara en dues vies. D'una banda, mantenir la negociació amb el gruix de les campiones per mirar de desbloquejar-ho i que continuïn jugant amb la selecció, però d'altra banda també ja han activat l'opció d'una convocatòria alternativa, sense cap de les 39 signants del comunicat de divendres que exigeix més canvis a la federació, més enllà dels que ja s'han produït, que són la dimissió del president, dimissió forçada del president Luis Rubiales i la destitució del seleccionador Jorge Vilda. I com dèiem, el temps va corrent en contra dels interessos de la federació i de la seleccionadora Montse Tomé. A tot estirar, hi ha d'haver convocatòria dijous al matí, perquè dijous mateix les futbolistes que han de jugar a Göteborg han de viatjar a Suècia.
És absurd, eh?
Sí, sí, per poder jugar l'endemà. Mentrestant, la Lliga Femenina ha començat amb... anava a dir normalitat, aparent normalitat, perquè recordem que la primera jornada el cap de setmana passat es va haver de suspendre per vaga de futbolistes pel salari mínim. Això sí, a la segona jornada això ha pogut arrencar i, com dèiem, els catalans, els equips catalans ho han fet amb bon peu, amb dues victòries a domicili. El Llevant les Planes es va imposar per 1-2 al camp de l'Eibar, amb gols de la capitana Yasmina de penal i de Jessica Martínez a les acaballes del partit, ja al temps afegit, i el Barça va guanyar 0-2 al camp del Madrid Club de Futbol, l'únic escenari on l'any passat hi havia perdut un partit de Lliga. Els gols els van fer Graham Hansen i Oshoala. La capitana Alexia Putellas, que va jugar el seu partit número 400 amb la samarreta blaugrana, valora la victòria.
Començar guanyant era important, l'objectiu és seguir guanyant títols, avui era el primer pas, primers 3 punts, camp difícil, sobretot per l'estat de la gespa que ens perjudicava pel nostre estil de joc, però l'equip s'ha sabut adaptar i ens emportem els 3 primers punts.
Alexia, que és la gran líder d'aquest moviment, se acabó de la plantada de les futbolistes internacionals. Barça i Llevant les Planes comparteixen lideratge amb Real Madrid, Atlètic de Madrid i Betis, que també van guanyar els seus partits.
8:34, i abans que seguim amb la resta de la informació, una notícia d'última hora, d'ultimíssima hora, que ens ha agafat absolutament a contrapeu, que té a veure amb els esports, però té sobretot a veure amb la ràdio. Ha mort una llegenda de la ràdio Espanya, ha mort aquesta matinada Pepe Domingo Castaño.
Aquí me tenéis un año más viejo, creo que un año más gruñón, un año más abuelo, pero un año más seguro de que este partido lo vamos a ganar entre todos. Aunque sea
amb 80 anys era una veu històrica de la cadena COPE, ho va ser durant una pila d'anys de la cadena SER, durant bona part de la seva trajectòria. Va haver-hi el canvi l'any 2011 quan tot l'equip de Paco González i la redacció d'esports de la COPE de la SER van anar-se'n a la COPE, presentava o copresentava en Paco González el Tiempo de Juego, que és, vaja, un programa històric ja de la Ràdio Espanya. El programa ha confirmat aquesta matinada de la mort de Pepe Domingo Castaño amb aquesta piulada que diu: la ràdio no tornarà a sonar mai igual sense tu, aquesta família no tornarà a bategar igual sense tu, però per tu continuarem, encara no sabem com ens ho farem, però continuarem omplint amb vida i ràdio el buit que deixes. T'estimem, Pepe Domingo Castaño. Una persona que, en fi, una llegenda, dèiem, una persona que va guanyar 4 Premis Ondas, un micròfon d'or, i que va passar pel Via Lliure el gener de l'any passat amb la presentant un llibre que era bàsicament una biografia, i ens explicava així el secret de la seva longevitat.
Yo he estado rodeado siempre de gente muy joven que me han enseñado qué está pasando en la calle, qué piensa la gente, qué tengo que hacer para adaptarme a los tiempos que pasan. Y eso creo que es lo que me ha salvado de haber abandonado o de haber quedado anticuado y no poder competir con la gente que hace radio ahora, ¿no? Adaptarte a los tiempos que van passant per alrededor.
Pepe Domingo Castaño, una icona de la ràdio espanyola des de fa més de 50 anys, més enllà d'haver posat veu a les transmissions, als programes esportius, amb la publicitat com l'hem conegut en els últims anys, va ser, al llarg de la seva trajectòria, un renovador enorme de la ràdio musical, també de la ràdio d'entreteniment, sobretot una pila d'anys, insistim, a la cadena SER, i des de fa una dècada a la cadena COPE. Descansi en pau, Pepe Domingo Castaño. I en l'àmbit internacional, el protagonisme del dia per Lampedusa, Itàlia, per la greu crisi migratòria que ha arribat al límit aquesta setmana. Aquest matí la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aterra a l'illa italiana propera a Tunísia per conèixer la situació sobre el terreny, això després que li va convidar, desafiant-la fins i tot, la primera ministra d'Itàlia, la ultradretana Giorgia Meloni, perquè comprovés la gravetat ara mateix de la crisi migratòria humanitària que hi ha a Lampedusa.
Ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione.
Així sonava la veu de Giorgia Meloni reclamant-li a von der Leyen que trepitgés l'illa de Lampedusa. Això després que només tres dies, han arribat a Lampedusa 10.000 persones creuant el Mediterrani. Per entendre-ho, la magnitud, en tota l'illa de Lampedusa hi viuen 6.000 persones. N'han arribat 10.000 en 3 dies. L'illa, també per entendre-ho físicament, és una quarta part de l'illa de Formentera. És una illa petita, molt, molt, molt petita, al Mediterrani, en costes italianes. Les autoritats hi han declarat allà l'estat d'emergència. La primera ministra italiana ha reclamat, a més, una intervenció immediata per frenar l'arribada de més embarcacions. El govern italià ja ha avisat que, cert, res no canvia i haurà d'enviar l'exèrcit per aturar-ho. I encara en plana internacional, una setmana després del terratrèmol i de les inundacions al nord d'Àfrica, al Marroc i Líbia, la xifra de víctimes continua pujant. Entre tots dos països ja superen 14.000 morts, 3.000 pel sisme al Marroc, les altres més d'11.000 per les inundacions a Líbia. De fet, en aquest país se sospita que la xifra de morts podria haver estat més baixa si s'hagués gestionat diferent la situació. I per això la Fiscalia del País, Nelson Martí, ha obert una investigació per esbrinar-ho.
Sí, concretament estudiaran el col·lapse de dues preses que van provocar la inundació de Derna, que no van suportar l'aigua que baixava dels aiguats de l'interior del país. La ciutat, per això, ha quedat més mal parada i és on s'han registrat la majoria de les víctimes mortals. El fiscal general Libi vol mirar com s'han gestionat els recursos destinats al manteniment d'aquestes dues preses, també si les autoritats locals van prendre la decisió correcta decretant el confinament de la ciutadania durant el temporal.
I mentrestant la Generalitat ja ha posat fil a l'agulla per ajudar els dos països afectats per desastres naturals. D'una banda, ha reservat 1 milió d'euros per l'emergència del terratrèmol al Marroc en espera que Rabat s'obri a l'ajut internacional, i mentrestant aposta per ajudar les víctimes a través de les entitats que hi ha sobre el terreny. I pel que fa a Líbia, el govern explica a RAC1 que ja ha fet la petició a les Nacions Unides perquè hi destini part dels 600.000 euros que Catalunya li va enviar per fer front a catàstrofes naturals al món.
En aquest país la situació és molt més complicada que el Marroc per diversos factors. D'entrada, perquè no hi ha una autoritat governamental de tot l'estat. El país està dividit en dues faccions enfrontades, amb conflicte armat inclòs, que es disputen l'autoritat al territori des de fa més d'una dècada, des del 2011, quan les primaveres àrabs van comportar la caiguda del dictador libi Muammar al-Gaddafi. Per això també s'hi afegeix, també la manca de lligams des de Catalunya, a diferència del que passa amb el Marroc. És per això que la Generalitat ha decidit destinar a Líbia els diners a través de les Nacions Unides. El mecanisme que es farà servir és un fons de resposta de fet d'emergències que té l'ONU i en què Catalunya hi ha transferit aquests 600.000 euros al 2023. El govern confia que així l'ajut pugui arribar ja, immediatament.
5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Un parell de punts més en plana internacional. A Itàlia, ahir va morir una nena de 5 anys per l'accident d'un avió militar mentre practicava un espectacle aeri. Judit Vila.
Va passar ahir al vespre al nord de Turí. El pilot de l'avió de l'equip aeri acrobàtic va perdre el control de l'aparell, que es va estavellar. Segons els informes de les autoritats, l'avió o parts de l'avió van impactar amb un cotxe on viatjava una família. La víctima és una nena de 5 anys. El pilot va aconseguir sortir de l'avió a temps i ha patit cremades.
I un altre accident d'avió d'aquesta matinada ha deixat 14 morts al Brasil.
L'avió transportava 12 turistes, més el pilot i el copilot, que anaven a fer pesca recreativa. Segons les autoritats del país, s'ha estavellat durant l'aterratge per culpa del mal temps.
I un darrer punt en plana internacional, creix la preocupació a l'Índia per una epidèmia del virus Nipah. De moment, només ha provocat 2 morts, però la seva propagació ja ha fet sonar alarmes perquè presenta una taxa altíssima de mortalitat. És un virus molt mortífer, de fins al 75%, segons l'OMS. Els símptomes que provoca són febres altes, vòmits i fins i tot, des d'aquest punt de vista, pot provocar convulsions. Ara bé, per tranquil·litzar la població, els experts consultats per RAC1 diuen que el virus no és comparable en absolut amb el Covid perquè és molt menys transmissible. Es contagien no per aire, com era el coronavirus, sinó pel contacte entre persones. Per tot, això vol dir que és molt més lent. I també el fet de que sigui molt més mortífer implica que és molt més difícil també de traslladar d'una persona a una altra. El primer cop que va haver-hi una epidèmia per aquesta malaltia va ser el 98 a Malàisia, va causar la mort d'un centenar de persones. Des de llavors, alguns països del Pacífic han patit els efectes del virus. Per tot plegat, l'OMS ja ha definit el Nipah com a prioritari, això sí, per investigar, sobretot pel seu potencial, perquè de moment no hi ha vacuna. En plana de successos, a casa nostra han enviat a presó provisional sense fiança l'home acusat d'agredir sexualment una treballadora de la neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Va passar la matinada de dijous al barri del Clot.
Segons la denunciant, l'home se li va tirar al damunt i li va tocar els pits. Els crits de la víctima van alertar els veïns, de manera que l'agressor va acabar fugint, però gràcies a la descripció dels testimonis, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir-lo al cap de poca estona a l'Avinguda Meridiana. Ara el jutge ha decretat per l'home presó provisional, comunicada i sense fiança. Se li imputen 2 agressions sexuals més prèviament a Barcelona.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra detenen una dona presumptament relacionada amb la mort d'un home a Calella, al Maresme.
Va passar divendres a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una forta discussió a l'edifici. Un cop allà, els agents van trobar el cos d'un home de 94 anys i van detenir la dona, que segons expliquen fonts policials a l'agència EFE, seria familiar de la víctima. Ara la dona està detinguda a la comissaria de Pineda de Mar mentre s'investiga el cas.
I ha mort el conductor d'un camió, un accident a la C-25 a Manresa, al Bages. Per causes que encara s'investiguen, el vehicle va sortir de la carretera. carretera.
El conductor de 62 anys va quedar atrapat dins del vehicle i va morir a l'acte. A causa de l'accident va quedar tallada la circulació en sentit Lleida durant una bona estona. Amb aquesta víctima ja són 111 les persones que han mort a les carreteres aquest any.
I els Mossos d'Esquadra també han detingut al Vendrell un home de 47 anys per robar un cotxe d'alta gamma a la platja de la Pineda, al Tarragonès. Després va marxar sense pagar d'una benzinera a Vila-rodona a l'Alt Camp i va agredir una treballadora.
D'allà va fugir a 200 km per hora i va acabar encastant el vehicle contra dos camions a la P7 al Baix Penedès. Tot plegat ho va fer sota l'efecte de les drogues. La policia el va detenir dijous.
I han tancat una cala a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, pel vessament de gasoil d'una barca.
L'Ajuntament de Palafrugell ha avisat que la cala del port de Malaspina estarà tancada fins que puguin retirar l'embarcació i que, en principi, això no es farà fins demà. L'accident va ser divendres, després que la llanxa s'estavellés a les roques a causa del temporal, i va ser aleshores quan el dipòsit va començar a perdre combustible.
Ens acostem a 3:15 del matí, en un dia que hem d'estar també pendents de si hi ha més retards a l'aeroport del Prat, perquè encara s'arrosseguen els problemes a Eivissa per l'avaria d'un avió de Lufthansa que ahir va bloquejar l'aeroport de l'illa durant més de 4 hores. L'aparell es va quedar espatllat al bell mig de la pista.
I això va comportar que diversos vols entre Catalunya i Eivissa es veiessin afectats amb retards de 3 o fins i tot 4 hores. Aquesta matinada la situació s'ha anat normalitzant, però encara hi ha algunes afectacions. Són una desena llarga de vols, o bé cancel·lats, o bé que havien de sortir ahir i que finalment ho faran avui, per tant, entre 12 i 24 hores més tard del previst. Això sí, entre els afectats que queden ja no hi ha rutes entre Catalunya i aquesta illa de les Balears. Sí que encara queden alguns vols afectats entre Eivissa i l'illa de Mallorca.
I pel que fa a la mobilitat, recordeu que avui és un matí bastant complicat per moure's per la ciutat de Barcelona. Des de 8:45 ha arrencat la cursa de la Mercè, traçat de 10 quilòmetres, però que recorre bona part del centre de la capital. Ja des de les 6 del matí i fins a les 3 de la tarda hi ha afectacions a la Gran Via, entre Plaça Espanya i Tetuan, també a artèries importants com l'Avinguda del Paral·lel, el Passeig Sant Joan, les Rondes, Sant Pere i Universitat i també el carrer Sepúlveda.
TMB recomana fer servir el metro pels desplaçaments en tots aquests sectors de la capital, així com per anar a la cursa. En aquest últim cas, l'estació més propera al punt de sortida és la d'Espanya, de les línies L1 i L3. A banda de la cursa tradicional, aquest any hi ha novetats, com les dues versions reduïdes de la cursa per infants i adolescents nascuts entre el 2007 i el 2011. Es correran quan acabi la principal a partir de 11:45 del migdia al voltant de l'Avinguda de Maria Cristina. Aquestes modalitats se sumaran a la cursa inclusiva de 2 quilòmetres en un tram de la principal on participaran persones amb discapacitat intel·lectual o mobilitat reduïda.
Tres quarts de 9 del matí. Ahir, desenes de ciutats de tot el món van aixecar la veu en record de l'activista iraniana Mahsa Amini, un any després de la seva mort. Així sonava, per exemple, la manifestació organitzada ja a la tarda a Barcelona, un any després de l'assassinat de Mahsa Amini per no dur el vel a l'Iran. És un so que es va repetir a desenes de capitals arreu del món, com Londres, Brussel·les o Sydney. En canvi, a l'Iran, el govern va desplegar un fort dispositiu de l'exèrcit i de la policia per mirar de frustrar les possibles protestes ciutadanes. De fet, van arribar a arrestar durant unes hores el pare de la víctima, de Mahsa Amini, i després van decretar arrest domiciliari per mirar de frenar les manifestacions. Tot i els esforços de les autoritats, però en una vintena de ciutats es van convocar vagues i fins i tot les botigues van tancar. I abans de passar la informació cultural, atenció, aquesta història que llegim avui a La Vanguardia és la que protagonitza la Teresa, una dona a la qual li van detectar un càncer de mama després de participar a una investigació que va conèixer gràcies a un article de, precisament de La Vanguardia. Era una notícia de l'any 2020 que signava la periodista experta en sanitat Anna McPherson, que ara és jubilada, sobre un projecte d'investigació de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron liderat per la doctora Cristina Saura. Doncs bé, la Teresa, que aleshores tenia un fill de 8 mesos i encara l'estava alletant, es va apuntar com a voluntària a aquest projecte que buscava detectar càncer de mama a partir de la llet materna. Aleshores, ella, òbviament, no sabia que podia tenir la malaltia, de fet, només volia ajudar a la investigació. No es pensava que participar en aquest projecte, de fet, la salvaria ella. 6 mesos després, Va participar en d'altres proves on havia donat negatiu, li van trobar una massa sospitosa que després es va confirmar que era un càncer incipient, fase 1. Es va sotmetre a tractament, no va necessitar quimioteràpia, 2 anys i mig després es troba perfectament. Però és una d'aquestes històries, gràcies en aquest cas a un article com el d'Anna McPherson, ara ja, insistim, jubilada, per una de les grans signatures en el món de la sanitat, a La Vanguardia, on dels grans periodistes de casa nostra, doncs, en fi, van trobar-li el càncer i van aconseguir salvar-la. I a l'agenda d'aquest diumenge ja ha destacat que després de 3 anys de pausa arran de la pandèmia, avui el Gran Teatre del Liceu torna a acollir la Gran Nit Solidària. És un esdeveniment que compta amb la participació de grans xefs com Nando Jubany, com l'Albert Adrià, com en Carles Gaig, i que pretén recaptar diners per l'ONG World Central Kitchen, que fa arribar aliments allà on hi ha hagut desastres naturals, però també per la Fundació Gavina, que ajuda els infants sense recursos del Raval a Barcelona.
L'acte es proposa superar els 70.000 euros que es van recaptar en l'última edició. Per aconseguir-ho, els xefs cuinaran plegats algunes de les seves receptes més conegudes, com la polar de rostida de Carles Gaig o el biquini trufat de Carles Avellan, i els serviran als més de 400 comensals que hi haurà a l'escenari. Aquesta nit, a més, també recordarà el viticultor Xavier Cremona, que va morir el mes passat i que va ser vicepresident de la marca de vins centenària que porta el seu nom.
I en l'àmbit audiovisual, atenció, que hi ha 4 dones que han acusat l'actor i humorista anglès Russell Brand de violació, agressió sexual i abusos emocionals. Russell Brand, que és tota una celebritat al Regne Unit gràcies als programes de ràdio i de tele caracteritzats pel seu estil provocatiu, per tenir actualment un canal de YouTube amb pràcticament 7 milions de seguidors, on és cert que defensa algunes teories una mica extravagants. Doncs bé, aquestes 4 víctimes haurien accedit a donar el seu testimoni en una investigació periodística que ha durat més d'un any i que han encapçalat els diaris britànics The Times i The Sunday Times i també la cadena de televisió Channel 4. Segons expliquen, una de les dones tenia 16 anys quan va mantenir relacions sexuals amb Russell Brand i una altra assegura que la va violar a casa seva a Los Angeles. Després van anar a un centre d'atenció per dones víctimes de violació.
Les agressions s'haurien comès entre els anys 2006 i 2013, quan Brand estava al zènit de la seva carrera, coincidint amb el seu breu i conflictiu matrimoni de 14 mesos amb la cantant Katy Perry, gràcies al qual, de fet, va saltar a la fama mundial. De la seva banda, l'actor ha negat les acusacions penals, ho ha fet en un vídeo que ha publicat a Twitter, diu que ha rebut cartes dels mitjans que han fet aquesta investigació. Amb els suposats delictes, diu que no n'ha comès cap dels que se li imputen de moment a mitjans. Defensa que totes les relacions que va tenir en aquella època van ser consentides.
Aquestes acusacions són de quan sempre sortia als diaris i a les pel·lícules. Com he escrit als meus llibres, era molt promiscu durant aquella època. Les relacions que vaig mantenir van ser absolutament consensuades. Sempre vaig ser transparent, gairebé massa, i ara també ho soc. About it now
as well. Durant l'època en què s'haurien comès aquestes agressions, Brand, que ho sentia, presumeix de la seva promiscuïtat i d'haver tingut relacions sexuals amb més de 1.000 dones, vivia entre el Regne Unit i els Estats Units, en concret a la ciutat de Los Angeles, on va desenvolupar la seva carrera com a actor a diverses produccions de Hollywood.
Deu minuts i les 9 del matí, en el dia que aquesta tarda Woody Allen, que és a Barcelona, presenta la seva nova pel·lícula a la capital.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée.
El director que aprofita la seva visita per tocar dilluns i dimarts amb la seva banda de jazz a Barcelona per presentar uns quants escollits avui la seva nova pel·lícula, que es diu Golpe de Suerte, preestrena, que serà al cinema Movie Aribau a les 7 de la tarda amb les entrades ja exaurides. Qui no en tingui haurà d'esperar, òbviament, fins a l'estrena, que és el 29 de setembre.
Rodada en francès, Golpe de Suerte és la 50a pel·lícula de Woody Allen i aquesta setmana ja ha insinuat que podria ser també la seva última gran producció. A banda de la preestrena, el públic barceloní podrà veure Allen exercir una de les seves passions, que és tocar el clarinet juntament amb la seva banda, la New Orleans Jazz Band. Això serà demà i demà passat al Teatre Tívoli en el marc del Festival de Jazz de Barcelona, i aquí sí que encara queden entrades disponibles. Allen té una estima especial per la ciutat i és que ja hi ha fet parada diverses vegades, com per exemple en el rodatge de Vic i Cristina Barcelona l'any 2008.
Més coses d'agenda. Avui que en la plana musical Barcelona inaugura el festival Vividora amb caps de cartell com De La Fe i Les Flores Azules. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. Però també Solea Morente. Canto como si no hubiera un mañana en que cantar. O La Su. Yo voy tan y fruto, permíteme y yo te
seu nosaltres que som cremint les galtes i dormir fins a les 10.
Tots aquests concerts es faran a l'hotel Kimpton Vividora, just davant de la catedral de Barcelona. I mentrestant, a Tarragona, les festes de Santa Tecla, que arriben al seu equador amb un concert en format familiar del grup de moda d'aquest estiu.
Crec que t'he trobat a faltar, si encara no m'he canviat la foto. Pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també...
Són els tiets que pujaran a l'escenari del Parc del Francolí a les 6 de la tarda. Santa Tecla, però també reserva un espai per a la música més experimental de la mà de Carles Viernés. El concert que uneix tradició i innovació comença a les 8 del vespre al claustre de la Capella de Sant Pau.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple la nevera amb fruita i verdura fresca, directa dels nostres camps. I el millor preu. Enciams, tomàquets, pebrots, carbassons. Tornar i estalviar amb Maller Origen són sinònims.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina doble BMF valorada amb 369,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i doble BMF.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... A tots els que jugueu a l'11, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quatre minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Anem amb la resta dels esports i amb el Quim Salvador. Hem explicat abans la gran victòria del Barça, després la comentarem també en temps de tertúlia esportiva amb en Pou i companyia. És una gran victòria rodona per qui s'estigui incorporant ara. El Barça va guanyar 5-0 contra el Betis amb exhibició de Joao Félix, amb un gol, una assistència i un gran partit. A més també exhibició de Joao Cancelo, dos dels grans fitxatges, gol de Lewandowski, gol de Ferran Torres de falta, en fi, una festa completa la dia del Barça que el manté líder de la primera divisió. Però atenció a aquesta història, Quim, perquè és surrealista, del que va passar ahir a primera divisió.
Coses que passen,
oh,
Xavi.
Em sembla meravellosa passen. Aquesta història.
A Les Palmes viatjava a Sevilla, perquè sí. Hi té partit aquesta tarda. Doncs bé, resulta que 15 futbolistes, no un o dos despistats, no, 15 futbolistes de l'expedició, és a dir, es van quedar, bueno, més de la meitat,
sí, sí,
no van pujar a l'avió perquè es van distreure. De fet, són 15 futbolistes i dos fisioterapeutes de l'expedició de Les Palmes doncs estàvem prenent un cafè en un bar de la terminal on havien d'agafar l'avió cap a Sevilla.
Pressupostos milionaris, eh?
I quan es van, quan es van adonar, nois, que és l'hora d'anar cap a la porta d'embarcament, resulta que era massa tard, ja s'havia tancat l'embarcament, ni el delegat de l'expedició ni ningú se n'havia donat o havia anat a buscar-los.
Però el delegat no és aquesta la feina, exactament?
Se suposa que sí, però a vegades hi ha situacions que imprevistes. Total, que aquests 15 i els dos fisioterapeutes no van poder pujar a l'avió i l'equip canari va haver de fletar expressament un segon avió, un xàrter, perquè tothom pogués arribar a dormir a Sevilla i no haguessin de viatjar avui, que és dia de partit. També vam parlar ahir, el Tu Diràs, amb el cap d'esports del portal Canàries 7, que és l'Ignacio Acedo.
La història és que Las Palmas se tiene que tratar de dormir a Sevilla. Saben ustedes que juega mañana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Y el vuelo tenía un pequeño retraso, lo que nos han dicho. Pero claro, lo que nadie se explica es que de 24 jugadores que como que Pimienta faltaran 15, o sea, es que yo no sé fundamento para que el avión despegara, honestamente, que, o sea, si dijeras que han faltado dos o tres, pero es que son 15 jugadores.
És molt gros, eh?
És clar, quan hi ha retard ja no saps exactament quina hora tanquen la porta d'embarcament, però en fi, tens raó que el delegat o algú havia d'estar pendent no d'un o de dos, de 15 jugadors que es van despistar i van fer tard. Per cert, els va sortir bé, els 15 que es van despistar, perquè el vol xàrter va volar directe a Las Palmas-Sevilla. En canvi, l'expedició que va anar amb el viatge previst van fer Las Palmas-Madrid i després des de Madrid van anar a Sevilla amb tren d'alta velocitat. Per tant, un viatge una mica més pesadet. Aquest Sevilla-Las Palmas s'ha de jugar aquesta tarda a 6:45 al Sánchez-Pizjuán. També avui a primera, Getafe-Osasuna a 14:00, Villarreal-Almeria a 15:45 i ja n'hem parlat abans, el Real Madrid-Real Societat a 9:00.
Déu-n'hi-do, les històries que passen a vegades semblen increïbles en una competició teòricament amb tant, no sé, amb tant pes com és la Lliga Espanyola i amb tant pressupost que sigui impossible que els futbolistes acabin pujant en un avió. Bé, mentrestant, l'Espanyol, que avui busca aquesta tarda el liderat a la segona divisió contra l'Aldenc.
Si guanya, es col·locarà líder solitari després que el Saragossa empatés divendres a casa contra el Racing de Santander. El tècnic Perico, Luis García, va confirmar en roda de premsa que Keita Valdé continua lesionat i, per tant, és baixa pel partit d'avui. Recupera Brian Olivan després de superar una lesió als isquiotibials i també tornen els internacionals Keidi Vare i Martin Braithwaite. Qui encara no tindrà minuts serà el nou fitxatge Álvaro Aguado.
No sirve de nada el acelerar procesos cuando además tenemos jugadores que están trabajando fenomenal. Tenemos que tener cuidado sobre todo.